Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 11 de setembre del 2022, Diada Nacional de Catalunya. Ha sortit el sol ja fa escassament 40 minuts per l'horitzó de Cadaqués. El tindrem en dansa fins que es pongui per Alcanar a l'entorn d'un quart de nou del vespre. Una diada que arrenca meteorològicament insegura. Aquest matí podrien haver-hi ruixats entre especialment les comarques de costa que van de Tarragona fins a Barcelona. De fet, plovia fins fa una poca estona lleugerament a la capital de Catalunya i també al Baix Llobregat. De moment sembla que ara podria haver parat una estona, però en tot cas a la tarda, que és una de les informacions que poden interessar més als nostres oients, Barcelona a la tarda ha de quedar al marge dels possibles ruixats, que sí que es poden desplaçar cap al centre del país, al Berguedà, Osona, Garrotxa i Ripollès. El que sí que farà a la tarda serà calor. Màximes que poden créixer aquest diumenge fins a l'entorn dels 30 o fins i tot 34 graus. Aquesta serà, d'alguna manera, la temperatura dels termòmetres físics a la ja tradicional manifestació de l'11 de setembre que aquesta tarda recorre l'avinguda Paral·lel fins a l'estació de França. La temperatura, des d'un punt de vista emocional, veurem quina serà. Avui fa exactament 10 anys que, de facto, l'11 de setembre d'aquell any, el 2012, l'11 de setembre, es va convertir fa 10 anys en aquest motor, d'alguna manera, motivacional de l'independentisme. Va ser el dia, la diada del 2012, en què políticament i socialment el sobiranisme es va mirar al mirall, es va veure guapo i fort i va decidir que això ho faria cada any. Avui fa 10 anys d'una manifestació sota el lema Catalunya nou estat d'Europa, que va desbordar totes les previsions i va dur 1,5 milió de persones als carrers per reclamar directament la independència. No un pacte fiscal, una reforma estatutària, una millora en la inversió de Rodalies, totes elles 10 anys després probablement serien útils ara, sinó la independència. Avui fa 10 anys, la manifestació, animada també des del govern que presidia llavors Artur Mas, va ser un èxit sense precedents i va provocar finalment la convocatòria d'unes eleccions que van començar a canviar el signe polític del país. Allà hi va néixer l'aliança sempre inestable aquests 10 anys de Convergència i Esquerra, i on va quedar instal·lat també el paper i el poder de la CUP. L'inici del trencament d'algunes estructures que hi havia fins llavors, la debacle del Partit dels Socialistes de Catalunya, que després es va recuperar, i moltes altres arestes que van canviar políticament Catalunya. A Artur Mas no li va sortir bé aquelles eleccions. Allà hi buscava la majoria absoluta, però pel procés, a Mas no li va sortir bé, però pel procés, aquelles eleccions van ser, d'alguna manera, el turbo que va enviar el país cap a la consulta del 2014, les successives protestes, les eleccions plebiscitàries, el referèndum del 2017, la DUI interruptus i finalment el 155. Avui fa 10 anys de tot allò, de com començava d'alguna forma el procés. D'aquí menys d'un mes farà 5 anys de l'1 d'octubre. I és evident que arriben tots aquests dos aniversaris en un moment en què la il·lusió, la transversalitat, l'energia, en definitiva, de l'independentisme ha mutat. Aquesta és la diada de l'última dècada on s'hi arriba amb més tensió, amb més divisió dins del moviment, ja no només entre partits, que això és una constant de la dècada, sinó en la relació entre partits i entitats, partits i ciutadania, entitats i ciutadania, fins i tot. L'independentisme viu i navega ara mateix entre el desconcert, l'emprenyada i la insatisfacció, fruit, entre altres coses, de no haver encertat o no haver volgut encertar el diagnòstic en què vivim avui, any 2022. La tensió de les últimes hores i dies, aquesta matinada, de fet, s'ha palpat ja en la tradicional marxa de torxes al fossar de les Moreres, on hi ha hagut crits, xiulades, insults cap a determinades formacions, especialment Esquerra i el PDeCAT, en menor mesura Junts, però també picabaralles i fins i tot alguna agressió. per exemple, una càmera, una periodista freelance. És un mal inici de diada, el que ha passat aquesta nit passada al Fossar de les Moreres. Veurem què és el que acaba passant. D'aquí a una hora, l'ofrena floral a Rafael Casanova, a les 12 l'acte polític d'Òmnium Cultural al Passeig Lluís Companys i a les 17:14 la manifestació. RAC1, com sempre i com ha passat tots aquests anys, i serà sobretot per explicar-ho. Ara passen 5 minuts de les 8 en punt del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, només els caps de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Pendents de la Diada Nacional de Catalunya, que arriba amb l'independentisme dividit i amb el més alt nivell de tensió de l'última dècada entre els partits. Ahir a la nit, a la marxa de torxes i als actes polítics al Fossar de les Moreres, alguns manifestants van insultar i escridassar sobretot els discursos del PDeCAT i Esquerra. També van agredir una periodista.
Veurem l'estat d'ànim d'aquest matí a l'ofrena floral de partits i entitats al monument de Rafael Casanova, que arrenca d'aquí una hora. A la tarda, pendents de la manifestació independentista de l'ANC, on no hi assistirà Pere Aragonès. Ho farem amb un programa especial amb Jordi Basté, Anna Ballonesta i l'equip d'informatius.
L'altre focus del cap de setmana és el Regne Unit, on ahir Carles III va ser proclamat oficialment nou rei d'Anglaterra. A les 11 del matí, les despulles d'Elisabet II es portaran en una ruta en cotxe fúnebre des de Balmoral fins a Edimburg, on demà es farà la primera vetlla. L'enterrament de la monarca serà el 19 de setembre.
I a Ucraïna, déu-n'hi-do el gir, 200 dies després de l'inici de la guerra, les tropes de Kiev han sorprès l'exèrcit rus, que s'ha hagut de reagrupar a la regió de Donetsk. L'exèrcit ucraïnès ha recuperat el control d'una trentena de ciutats a la província de Kharkiv i Kherson. Són unes 2.000 hectàrees que fins ara estaven sota control de l'exèrcit rus.
I un documental guanya el Lleó d'Or al Festival de Cinema de Venècia per segona vegada la història del certamen. Es tracta de All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras. El premi a millor actriu se l'han dut Kate Blanchett, el d'actor Colin Farrell i Jafar Panagi ha rebut el premi especial del jurat.
Als esports, el Barça dorm líder de la Lliga després de golejar el Cádiz 0-4 en un enfrontament marcat per l'aturada cardíaca d'un espectador. El partit va estar interromput gairebé una hora. Gols de De Jong, Lewandowski, Ansu i Dembélé. L'Espanyol va perdre a Cornellà 2-3 contra el Sevilla. Avui el Madrid trepa a Mallorca i ha de guanyar per continuar líder. I Carlos Alcaraz juga aquesta nit la final de l'US Open contra Casper Ruud amb el número 1 del món en joc.
Pel que fa al temps, Diada Nacional de Catalunya amb força núvols i alguns ruixats ara i fins a mig matí a la costa de Barcelona-Tarragona. A la tarda, tronades entre la Catalunya central i el Pirineu de Girona, però la notícia d'aquesta diada serà sobretot la calor, amb màximes de 28 a 34 graus.
Ara són les 8 i pràcticament 8 minuts. I el que us dèiem, la tensió i la divisió entre forces independentistes marquen la diada de l'11 de setembre. Passa a la manifestació d'aquesta tarda, quin és el pols que té ara mateix l'independentisme al carrer, a la manifestació de Barcelona que ha organitzat l'ANC. Veurem què és el que passa d'aquí a menys d'una hora a l'ofrena floral a Rafael Casanova, però de moment aquesta nit ja s'han viscut les primeres escenes de tensió a la tradicional marxa de torxes i els actes polítics del Fossar de les Moreres. Sentiu de fons aquesta nit en aquests actes tradicionals i ha tornat a haver insults i xiulets com l'any passat, aquests crits de botifler, això sí, una mica més amplificats, més constants i que han mirat de boicotejar els parlaments d'Esquerra Republicana i del PDeCAT. La novetat d'aquest any és que fins i tot hi ha hagut baralles entre algunes de les persones que hi havia concentrades. La Guàrdia Urbana fins i tot ha hagut d'intervenir per frenar alguns manifestants que agredien membres d'organitzacions polítiques i fins i tot algun periodista. La situació s'ha calmat passada la mitjanit, quan els tècnics han acabat desmuntant l'entarimat per on anaven circulant els partits polítics. Allà hi era, i ho ha seguit durant tota la nit, el Cé Giró.
A quarts de 10 de la nit el Fossar estava molt més buit que altres anys, menys mobilització, però d'alguna manera més exaltada. I eren alguns dels manifestants, per exemple, que van boicotejar el minut de silenci del 17 d'agost. Els primers xiulets van arribar com l'any passat quan el PDeCAT va pujar a l'enterimat, però a diferència de l'any passat, ahir van acabar amb algunes garrotades. Primer dirigides a alguns líders del Partit Demòcrata i després redirigides a alguns periodistes. Una reportera de Televisió Espanyola va haver de ser atesa per una ambulància. La Guàrdia Urbana va intervenir i va calmar els ànims fins que va arribar la delegació d'Esquerra a fer l'ofrena floral. Els xiulets, crits de botiflers i traïdors van tornar al Fossar i la republicana Marta Vilalta va respondre com va poder des del faristol. Més tranquil·la va ser la rebuda de Junts per Catalunya. El secretari general del partit, Jordi Turull, va demanar recuperar la força de l'1 d'octubre.
Ens han perseguit, hem d'estar assentadets o hem de tornar a portar l'iniciativa.
Durant el discurs de Turull també es van sentir alguns crits aïllats, molt minoritaris, demanant concreció i passar de les paraules als fets.
Mentre vosaltres crideu, nosaltres treballem, deia Marta Vilalta des d'aquest faristol al Fossar de les Moreres. Ara d'aquí menys d'una hora, a les 9, veurem com s'ha digerit entre aquestes formacions polítiques el que ha passat aquesta nit passada i quin és l'estat d'ànim i el clima que respira l'entrega de les ofrenes florals al monument de Rafael Casanova. És un acte que, de fet, tradicionalment havia estat al centre de les crítiques dels ciutadans als actes de la Diada. Però ja abans del procés era el lloc on bàsicament hi havia gent que anava a escridassar els polítics que feien les ofrenes. Recordem que en aquesta ofrena floral hi desfilen totes les institucions catalanes, el govern, el Parlament, l'Ajuntament de Barcelona, els partits polítics, també les entitats i les associacions rellevants, i evidentment també està per veure com es desenvolupa la manifestació de la tarda, que ja fa molts dies que ha generat aquesta tensió i divisió entre l'òrbita independentista. De fet, avui, si obriu els diaris, els conceptes divisió i tensió són pràcticament monogràfics, són els que defineixen a la premsa, als editorials, als articles d'opinió, els que defineixen la jornada d'aquest any. Recordem que aquesta trencadissa entre els agents independentistes va començar, o va tenir un dels punts clau, ara fa 10 dies, quan el president aragonès anunciava que no participaria a la protesta d'aquesta tarda, la manifestació, perquè deia que van contra el govern i contra Esquerra. I això ha generat que els republicans rebin la majoria de crítiques, tot i que els últims dies els retrets s'han ampliat entre tots els sectors independentistes. Doncs bé, davant d'aquesta pressió, ahir el president de la Generalitat i va passar de puntetes en el discurs institucional de la Diada. Pere Aragonès es va limitar a animar tothom a manifestar-se amb una visió de país diversa i plural. Els republicans se senten exclosos del manifest de l'ANC, que carrega contra la taula de diàleg, però en aquest discurs, gravat a les ruïnes d'Empúries, a l'Alt Empordà, el president va fer una defensa aferrissada de la negociació amb el govern d'Espanya, que és una de els blancs de les crítiques. Considera que és imprescindible la negociació, el diàleg, per acabar forçant l'Estat a resoldre el conflicte polític.
Posar en valor que estem aconseguint retornar el conflicte cap a la política, d'on no hauria d'haver sortit mai. Ho fem arribant a acords per facilitar la fi de la repressió, per acabar amb l'amenaça de la judicialització. I això és imprescindible per facilitar una negociació que abordi d'una vegada el fons del conflicte polític amb l'Estat.
Tot i això, per una banda feia aquesta defensa de la taula de diàleg, Aragonès també insistia que tard o d'hora Catalunya votarà el seu futur, calendari que condicionava a la fortalesa del moviment.
Catalunya votarà. Ho farà més tard o més d'hora, en funció de la força que tinguem. Però ho farà. Ho farem. És una qüestió bàsica de democràcia. I mai, absolutament mai, i renunciarem.
Mentrestant, Junts per Catalunya acusa Esquerra de desmobilitzar la ciutadania fent campana, a la manifestació de la Diada. La presidenta suspesa del Parlament, líder del partit, Laura Borràs, en parlava en un dels actes de celebració dels 90 anys de la institució.
Que donguin explicacions als que han decidit no anar-hi. El que cal, en lloc de desanimar i desmobilitzar, és el contrari, estar al costat de la gent, assumir les crítiques, entomar-les, escoltar les queixes, per justament treballar per posar-hi remei.
Però no tothom a l'entorn de Junts combrega amb aquestes opinions. L'expresident Artur Mas diu en una entrevista avui al diari Ara que respecta la decisió d'Aragonès, tot i que creu que no l'ha explicat prou bé, i aconsella a l'ANC que busqui un discurs que aglutini tot l'independentisme.
És lògic que l'ANC faci tota aquesta pressió, que incomodi en els poders, però el que jo no veig tan lògic és que s'instal·li en un discurs que jo crec que és reduccionista i fins i tot una mica infantil des d'un punt de vista de la visió política, que digui és que els partits, com que m'estan fallant, doncs passem dels partits.
Reduccionista infantil, definia així l'actitud o el discurs Artur Mas de l'ANC. Carles Puigdemont es limita des de Bèlgica a demanar paciència a l'independentisme en un acte a Brussel·les. El també expresident defensa que els processos històrics són llargs i necessiten resistència.
Com hem après els catalans, i no hauríem d'oblidar mai, els processos històrics són de cicles llargs. És important que tinguem aquesta mirada i aquesta perspectiva. Donar per tancat un cicle que des del punt de vista històric tot just ha començat, diu molt poc del que ho pregona.
En tot cas, la polèmica no ha arronsat l'ANC, que vol mantenir el to crític amb el govern i amb el full de ruta d'Esquerra a la manifestació de la Diada. La marxa, recordem que comença com és tradicional a les 17:14, anirà des del Paral·lel fins a l'estació de França. L'ANC ha aconseguit, de fet, mobilitzar 250 autocars, això són 30 més que l'any passat, però molts menys que el 2015, quan en va sumar més de 2.500. L'assistència, evidentment, permetrà mesurar, com sempre, el grau de mobilització, el múscul que té ara mateix l'independentisme. Com dèiem, però aquest any caldrà estar pendents del que passi a l'escenari, perquè els discursos marcaran també una mica el grau de divisió política que hi ha ara mateix dins el moviment. Sí, Giró.
Intervindrà en Jordi Pessarrodona de l'Assemblea, Jordi Gazeni de l'Associació de Municipis per la Independència, Xavier Antic d'Òmnium i Dolors Feliu de l'ANC. Antic i Feliu s'estrenaran al capdavant de les entitats en una diada. L'Assemblea no llegirà el polèmic manifest, però com cada any farà un discurs en la mateixa línia. L'entitat crida a concentrar-se a 4:45 de la tarda al llarg del Paral·lel, dividit en 10 trams. Tot i que no cal inscriure's, organitzen el recorregut segons comarques i barris de Barcelona. Més enllà dels autocars, que aparcaran a Montjuïc, els metros estaran oberts tota la tarda. L'organització, però, recomana no baixar les parades de Drassanes i Paral·lel properes a la fila 0. La capçalera estarà situada al punt més baix de l'avinguda i comptarà amb representants d'entitats i organitzacions sobiranistes. Començarà a caminar a les 17:14 en direcció a l'estació de França, primer pel passeig Colom i després pel passeig Isabel II. Allà començarà l'acte polític que presentaran les actrius Carme Sansa i Pepa Arenó.
En tot cas, RAC1 hi serà, us explicarà tot el que passi a la manifestació a partir de les 4 de la tarda, especial informatiu a 6 mans, que farem al costat del Jordi Basté, l'Anna Ballonesta i, evidentment, tot el desplegament de la redacció d'informatius de RAC1 i de l'equip tècnic. Explicarem la desena manifestació, ja es diu ràpid, la desena manifestació de l'11 de setembre que impulsa l'ANC amb el suport d'Òmnium Cultural des de l'11 de setembre del 2012. Són ja 10 anys de mobilitzacions i de protestes al carrer que d'alguna manera dibuixen l'evolució del moviment i dels partits independentistes. Recordem que el 2012 Iniciativa es va manifestar al costat d'Esquerra i d'una Convergència i Unió que encara no havia passat llavors pàgina del pacte fiscal, i durant tots aquests anys l'ANC també ha anat ballant entre la crítica i el suport als dos grans partits independentistes que han intentat controlar d'alguna manera el discurs. Ho repassem amb aquest informe de Marina Arbós i Isaac Giró.
2012.
El president, a pocs dies de demanar a Madrid el pacte fiscal, no va anar a la manifestació, però va rebre les entitats a Palau. Carme Forcadell, exregidora d'Esquerra, dirigia l'assemblea que va omplir Barcelona d'estelades. Punt d'inflexió a Convergència i Unió, arrossegada a abraçar el dret a decidir.
2013.
Que convoquin la consulta.
I 2014.
President, posin les urnes.
Primer la via catalana i després la ve baixa, les mobilitzacions més massives de 2 milions de manifestants. Mas va beneir les mobilitzacions des de Palau. La CUP s'hi va sumar. L'ANC i Òmnium compartien discurs i la marca Ara és l'hora per acabar de pressionar les institucions a votar el 9 de novembre.
2015.
Que no ens fallin.
Entitats i partits a la una impulsaven Junts pel Sí amb Carme Forcadell i Muriel Casals a les llistes. Jordi Sánchez i Quim Torra els feien el relleu a l'ANC i Òmnium. Tots dos han acabat relacionats amb Junts per Catalunya. Mas, encara president, seguia sense anar a la marxa.
2016.
El nostre govern, ens teniu al vostre costat.
I 2017.
La nostra obediència és el nostre govern. L'1 d'octubre votarem.
Compte enrere pel referèndum. El president Puigdemont va trencar la tradició de Mas assistint a les concentracions. La del 2016, immersos en la primera gran crisi estratègica de l'independentisme, va ser descentralitzada i descafeinada. El 2017, la dia d'abans de l'1 d'octubre, va tornar a la cohesió i es va superar de nou el milió de persones.
2018.
L'Estat ens està fent mal.
2019.
Que l'expectativa d'un diàleg que mai no arriba.
2020.
Avui hem fet la manifestació adaptada a la Covid.
I 2021.
El govern també li exigim que deixi de mirar permanentment l'Estat.
Els líders del procés ja eren a la presó i a l'exili i el to de les manifestacions va passar de la proposta a la denúncia. I a l'Assemblea es van imposar les tesis més properes a la legitimitat de l'1 d'octubre amb Elisenda Pelosi al capdavant. La pandèmia impedia mobilitzacions massives que ja coixejaven després del fracàs de la resposta a la sentència de l'1 d'octubre.
2022.
La divisió estratègica lluny Esquerra, partidària de la negociació amb l'Estat de la manifestació. L'Assemblea, amb Dolors Feliu al capdavant, exmilitant de Convergència, demana ara un punt d'inflexió als republicans per reimpulsar el procés.
Doncs aquesta és l'evolució de les manifestacions de l'11 de setembre des del 2012, punt d'inici d'alguna manera del que hem anomenat el procés independentista. Els actes institucionals de la Diada, diem, la manifestació a les 17:14, però com dèiem, els actes arrenquen a les 9 amb aquesta ofrena floral. Allà hi serà el president aragonès, veurem si podem sentir-lo o no. En principi, la majoria de vegades no parla el president des d'allà, veurem què és el que passa avui. Estarem pendents de les declaracions. El president després se n'anirà a fer l'ofrena al monument de Rafael Casanova Sant Boi i torna a Barcelona per assistir a l'acte polític d'Òmnium Cultural a l'Arc de Triomf a les 12, que serà un dels punts centrals en què es reunirà tot l'independentisme. Després Esquerra organitza un dinar a Barcelona mateix amb la presència d'Aragonès i d'Oriol Junqueras. Recordeu que el pinyol d'Esquerra no serà la manifestació de l'ANC ni tampoc els seus membres del govern. Per la seva banda, la CUP serà a la marxa de l'esquerra independentista, també clàssica, que surt de plaça Urquinaona a 6:45 de la tarda. L'agenda acaba a les 10 de la nit amb l'acte institucional a l'esplanada de les quatre columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc, en aquest cas organitzat conjuntament per la Generalitat i el Parlament. La divisió sobiranista, que avui pot ser que es faci evident als carrers, concentra les crítiques de la resta dels partits. Els líders del PSC i Podem, Salvador Illa i Jéssica Albiach, que acusaven l'independentisme de monopolitzar la Diada.
Preocupa una mica que aquest conflicte crònic que veiem al si del govern de Catalunya, un conflicte crònic, una baralla permanent paralitzant de l'acció del govern, no s'exporti al Parlament de Catalunya, no s'exporti a la Diada. No?
Jo estic convençuda que cal, que toca una reflexió com a país. Una reflexió per tornar a fer de la Diada un espai de totes i de tots. Un espai massiu, obert, plural, transversal.
I per Ciutadans i el PP també és una celebració excloent, ho deien Carlos Carrizosa i Lorena Roldán.
En los últimos años se ha ido consolidando como una Diada cada vez más sectaria y despreciativa con los catalanes no nacionalistas.
Necesitamos líderes y gobernantes que estén pendientes de los problemas del día a día de los catalanes, en lugar de lo que vemos aquí, que cada día se tiran los platos por la cabeza, que ahora voy a la manifestación, que ahora no voy. Sinceramente, nos produce vergüenza ajena.
Les 8:21 minuts. Una Diada marcada per la divisió dins l'independentisme, però que arriba precisament amb una de les qüestions que abans del 2012 havien marcat moltes vegades les Diades, que són les reivindicacions de país, d'inversions, d'una certa dignitat des del punt de vista pressupostari, dels pactes fiscals, en fi, reconeixements de tot tipus. Bé, sembla que tornem al passat, perquè just aquesta setmana ha estat marcada per el gravíssim problema de Rodalies de divendres passat. Avui, si les desenes de milers de passatgers, 80.000 segons les dades que va facilitar Renfe i Adif, que divendres van patir l'absolut col·lapse històric de la xarxa de Rodalies, que va mantenir-se tancat, cap tren circulava durant hores, 200 trens sense circular per una incidència en el sistema de comunicacions d'Adif. Potser se sorprendran, dic, si avui llegeixen tant a La Vanguardia com al Periódico un article que és exactament el mateix, lletra per lletra, que hi ha enviat el president de Renfe, Isaías Taboas. És un article que, insisteixo, avui publica en La Vanguardia i el Periódico, que es titula Rodalies, el cliché i la realitat. I allà Isaías Taboas, insisteixo, el president de Renfe, 48 hores després del col·lapse que va haver-hi a Catalunya, defensa que el servei no és tan caòtic com s'intenta fer veure, diu que amb dades a la mà no es pot qualificar de rodalies de tercer mundista, i de fet assegura que és entre els millors serveis de rodalia d'Europa, amb una puntualitat assegura superior a la de Londres, Brussel·les o Roma. Tot i que reconeix que hi ha un dèficit d'inversió, que encara hi ha molt marge de millora, critica que els partits s'estiguin dedicant a desacreditar la infraestructura com una estratègia política. El president de Renfe aprofita l'article, això sí, per demanar disculpes als ciutadans afectats pel caos de divendres, però defensa que els serveis de Rodalies van ser els afectats, no els responsables de l'avaria. Efectivament, Renfe en aquest cas aparentment no tenia la culpa, sinó d'Adif. El que passa que pels ciutadans saber si es dirigeixen a A o B, el problema és que no van funcionar els trens. Doncs bé, avui Isaías Taboas, president de Renfe, diu que les rodalies a Catalunya són entre les millors rodalies de tota Europa. Ahir hem de dir que els trens van funcionar amb normalitat. Veurem què passa avui. Diada que porta molta gent a Barcelona, que en fi, posarà a prova l'eficiència tant de Renfe com de la sistema de gratuïtat de bitllets que va activar el govern espanyol fa 10 dies. Altra gent que optarà per desplaçar-se en metro, que també aplica els descomptes, fins en aquest cas al 50% de la Generalitat. Una reducció al preu que, per cert, s'ha traduït en el cas del metro en un augment de passatgers. L'1 de setembre, quan es va posar en marxa, van validar un bitllet de metro un 5% més de persones que el mateix dia del 2019. Per tant, han augmentat els clients del metro. I encara parlant d'infraestructures i mobilitat, atenció al debat que reobre avui, si llegiu a La Vanguardia, ha tingut accés a una proposta alternativa per l'ampliació de l'aeroport del Prat de Barcelona. Recordeu que aquesta polèmica sobre l'ampliació o no ampliació es va tancar fa pràcticament ara un any, quan el govern d'Espanya va dir que no hi hauria ampliació perquè el govern de Catalunya, l'Ajuntament, etc., les forces polítiques no es posaven d'acord sobre si calia o no, i que, per tant, es perdria aquesta inversió. Doncs bé, La Vanguardia ha tingut accés a una proposta alternativa que no afectaria l'estany de la Ricarda i que permetria allargar la tercera pista. És un informe tècnic de la consultora ALG que posa sobre la taula que, en comptes d'allargar els 500 metres de la pista cap a la dreta, que és el que estava previst, cap a la Ricarda, aquests metres es divideixin així, 200 cap a... Entendes? Estic dient cap a la dreta i és cap al nord. 200 cap al nord, cap a la zona de la Ricarda, però sense afectar-la, i 100 cap al sud, cap a la zona del Remolar. Els 200 que faltarien formarien part d'una superfície d'aigua per allargar la distància d'enlairament sense haver d'asfaltar. Segons La Vanguardia, aquest informe ha suscitat un interès especial entre els partidaris de l'ampliació del Prat i que podria ser clau per desencallar el projecte. Per tant, avui, 11 de setembre del 2022, un any després, sembla que encara cueja tot el debat sobre l'aeroport del Prat. Quatre minuts i dos quarts de nou del matí. I, sens dubte, un altre dels grans protagonistes del cap de setmana, de les últimes hores i de l'any, sens dubte, serà Carles III, que ja és formalment rei d'Anglaterra.
Three cheers for His Majesty the King! Hip, hip!
Hooray!
Hip, hip!
Hooray!
Hip, hip!
Hooray!
God save the King!
Aquest God Save the King que culminava ahir al migdia l'acte que us vam explicar en directe al Via Lliure de proclamació del nou rei, el rei Carles, que va compartir l'atenció amb els seus dos fills, Guillem i Enric, els quals es va tornar a veure junts després d'anys sense pràcticament dirigir-se la paraula. Després de les celebracions públiques, avui el país recupera però el dol, tornen a baixar les banderes dels pals a mig pal, les despulles d'Elisabet II es traslladaran avui ja a les 11 del matí des del Palau de Balmoral fins a Edimburg, on demà es fa la primera de les vetlles. Corresponsal de RAC1 Escòcia, Marina Force, bon dia.
Bon dia, seran 6 guardaboscos de la residència de Balmoral els responsables de carregar el taüt de la reina al cotxe fúnebre. Des d'allà s'iniciarà una ruta de 6 hores que passarà per diversos municipis abans d'arribar al Palau Reial d'Edimburg, on serà rebut per milers de persones, entre les quals la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon. El rei Carles III viatjarà aquí a la capital demà per a participar en una processó militar d'un quilòmetre en què es preveu que ell i els seus germans caminin darrere el fèretre de la reina fins a la catedral de St. Giles. El temple acollirà un servei on hi participaran diverses figures destacades i una vetlla de 24 hores perquè els escocesos puguin acomiadar-se. Per cert, que el taüt entrarà a la catedral amb la corona d'Escòcia al damunt, un fet molt simbòlic, ja que històricament l'utilitzaven els monarques escocesos. Les commemoracions a Edimburg acabaran dimarts, quan el fèretre continuarà el seu recorregut cap a Londres.
Gràcies, Marina. Un cop acabi la vetlla, durarà 24 hores. El cos de la reina es durà cap a Anglaterra. Finalment, es traslladarà amb l'avió oficial, tot i que la idea inicial era fer-ho en tren, sigui com sigui. S'exposarà al Palau de Buckingham i l'endemà es portarà al de Westminster, solemne processó amb la família reial. El funeral d'estat d'Elisabet II Ara ja té data, des d'ahir es va fer públic, el dilluns 19 de setembre a l'abadia de Westminster. Entre d'altres líders internacionals, ja han confirmat la seva assistència al president dels Estats Units, Joe Biden, l'emperador del Japó, Naruhito, la reina que, per cert, s'enterrarà a Windsor al costat del seu marit, Felip d'Edimburg. Tots els analistes coincideixen a dir que a partir d'ara el repte de Carles III per mantenir el llegat de la seva mare és enorme. Ell mateix en invocava el record després de la proclamació. Des de Londres, Sergi Forcada.
La proclamació de Carles III com a rei i cap de la Commonwealth va ser un acte carregat de protocol, tradició i pompa. El monarca va destacar un cop més el paper de la seva mare i predecessora al càrrec.
In taking up these responsibilities.
Prenent aquesta responsabilitat, miraré de seguir l'exemple inspirador que se m'ha donat en la defensa del govern constitucional i buscant la pau, l'harmonia i la prosperitat per la gent d'aquestes illes i en els regnes i territoris de la Commonwealth arreu del món.
Confirmat com a rei, Carles III es va reunir ahir amb el govern britànic i els líders de l'oposició i els propers dies viatjarà a Escòcia, Gales i Irlanda del Nord. Però malgrat la proclamació, ahir els fills del rei li van acabar robant el protagonisme. Els prínceps Guillem i Enric, acompanyats de les seves dones, van fer una aparició sorpresa per saludar els ciutadans aplegats al castell de Windsor, una imatge d'unitat familiar que feia més de 2 anys que no es veia. Després de mesos distanciat, la foto de les dues parelles juntes avui obre totes les portades dels diaris britànics.
Justament, gràcies, Sergi. La d'ahir va ser una jornada carregada de simbolisme, no només pel rei, sinó també pels fills. El retrobament de Guillem i Enric, després d'anys sense pràcticament relació, concentrant tots els focus. Enviat especial de RAC1 a Londres, Adrià Santasusagna. Susagna, bon dia.
Bon dia. Les revistes del cor estan d'enhorabona perquè tenen una imatge impossible d'aconseguir si no hagués estat per la mort de la reina Elisabet II. Els prínceps van aparèixer plegats al castell de Windsor, acompanyats de les seves esposes, i van visitar el memorial i les persones que estaven concentrades a la porta. Tots dos no es parlaven, o això diuen, des que el petit va decidir trencar amb la família reial i anar-se'n a viure als Estats Units. I és que enmig del dol nacional, ahir va ser un dia alegre. Les banderes van onejar des de dalt de tot del pal per celebrar la proclamació de Carles III com a nou rei d'Anglaterra. Molta gent, al seu cap de setmana, va decidir anar a passar el dia a Buckingham. Els rams de flors van substituir els paraigües a l'hora de guiar-se entre la multitud. I els que també van estar alegres, i molt, van ser les botigues de souvenirs. Les tasses de record de la reina, fetes contra rellotge, es venen com un tro. Hi ha dos models diferents per ara, una amb una foto antiga i l'altra amb una foto més actualitzada. I tenir la tassa amb la cara de la reina val 20 pounds i es venen rapidíssim. Algun botiguer, de fet, ja avisa que més aviat que tard vindran les tasses del rei Carles. És l'alegria del dissabte, el dia de la proclamació. Avui, però, ja recupera el dol i les banderes onegen a mig pal.
Ara, el debat que hi ha al Regne Unit és el paper de Carles III, que s'haurà de guanyar una societat britànica que, en bona part, li gira l'esquena. Ho explicava al Via Lliure el professor d'Estudis Hispànics de la Universitat de Cardiff, Andrew Dowling.
Que la meitat de la població britànica no volia que Carles fos rei. També cal notar que entre les joves per sota de 30 anys, per exemple, pensen que la monarquia no té rellevància en la seva vida. Un cop passat el període de dol, la monarquia es quedarà en una posició difícil.
I precisament per aquesta divisió d'opinions al voltant del rei, el professor de Política i Relacions Internacionals de la Universitat de Kent, Carles Ferreira, creu que també pot tenir problemes per mantenir unida la Commonwealth.
La pujada al tron de Carles III pot ser, repeteixo l'excusa, per alguns d'aquests països, doncs a deixar anar una mica els llaços de la Commonwealth. Especialment aquells que encara tenen el rei d'Anglaterra com a cap d'estat, que són 15 països. Escòcia ja, a dia d'avui, crec que l'última enquesta deia que només un 45% dels escocesos està a favor de la monarquia. Llavors jo diria que la seva figura no ajudarà a reconduir el tema de la independència d'Escòcia.
Ara passen 2 minuts de 2:15. I encara en l'àmbit internacional, atenció als moviments de les últimes hores i que recull tota la premsa internacional que han succeït a Ucraïna. Atenció que l'exèrcit ucraïnès ha obligat, contra tot pronòstic, a les tropes russes a replegar-se. Una ràpida contraofensiva de Kiev durant tota aquesta setmana, però específicament ahir a la regió de Kharkiv, ha agafat per sorpresa els militars russos i ha obligat les seves tropes a reagrupar-se a Donetsk, al nord-est. Un gran avenç ucraïnès, el més gran des de l'inici de la guerra, que de fet podria afectar les vies de subministrament del Kremlin i que ha sigut tan sobtat que ha obligat a molts soldats russos a deixar sobre el terreny fins i tot els seus objectes més personals. Tot plegat en el dia que avui fa 200 dies justos Joan Torres, que va començar la guerra.
Sí, des de l'1 de setembre l'exèrcit ucraïnès ha anat recuperant el control d'una trentena de ciutats a la província de Kharkiv i també a Kherson, al sud. Un fet que ha destacat les últimes hores el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
Uns 2.000 quilòmetres del nostre territori han sigut alliberats. Aquests dies, l'exèrcit rus està mostrant la seva millor cara, l'esquena. Marchand ha pres una bona decisió. No hi ha i no hi haurà lloc pels ocupadors a Ucraïna.
El de les últimes hores ha sigut un atac llampec que ha conquerit bona part del territori que Rússia li va costar setmanes ocupar. L'exèrcit ucraïnès assegura que té sota control a milers de presoners russos, un fet abans a la zona que ha recuperat. De fet, hi havia desplegats fins a 15.000 soldats de Moscou.
Doncs atenció en les pròximes hores a aquesta contraofensiva ucraïnesa a Rússia que està tenint un efecte directe sobre el terreny de joc d'aquesta guerra. A tot això, un altre mal de cap al president rus Vladimir Putin és dins del propi país. Hi ha dos districtes de Sant Petersburg i de Moscou que s'han començat a rebel·lar en contra seva i l'han acusat directament d'alta traïció i d'incompetència per haver començat la guerra a Ucraïna. I, de fet, alguns dels líders polítics de les zones li demanen, Joan, que dimiteixi.
Un degoteig de regidors ha sorprès a tothom les últimes hores dirigint-se a Vladimir Putin com a traïdor incompetent i convidant-lo a plegar, un fet que, de fet, alguns d'ells pretenen portar aquesta proposta a la Duma, al Parlament rus. Segons explica avui El Mundo, es mostren contraris a la guerra i creuen que les decisions de Putin només han fet unir encara més l'OTAN, de qui diuen que és una aliança defensiva i no pas una amenaça per Rússia.
Precisament ara que estem parlant de la guerra d'Ucraïna, que continua allargant-se, això sí, el govern espanyol demana a la Comissió Europea que posi sobre la taula mesures concretes per aturar la crisi energètica, en bona part derivada precisament d'aquest conflicte. Això després que els 27 arribessin a un acord per posar un límit al preu del gas i, per tant, limitar les importacions. En una entrevista a La Sexta, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, va dir que són propostes que havien posat sobre la taula als estats i que ara li toca a la Comissió anar més enllà.
Hemos estado muy de acuerdo en el núcleo central de las decisiones que hemos estado discutiendo y ahora le toca a la Comisión hacer las propuestas concretas sobre cómo articularlo. Y una de ellas tiene que ver sobre cómo reducir nuestro consumo de electricidad. O sea, que lo que se pretende es reducir el consumo de gas a través de una reducción del consumo de la electricidad.
Rivera, que per cert va reconèixer que s'apropen una tardor i un hivern difícils, però alhora llançava un missatge de tranquil·litat a la ciutadania.
Aunque veamos incrementos en algunas de nuestras facturas, están muy por debajo de lo que hubiera podido ser y el esfuerzo es que sean lo menos posibles. Así que preocupación general, estamos en guerra, nos afecta, confianza y futuro optimista.
I més enllà dels problemes energètics, compta amb el que es poden produir a partir d'ara amb la producció de pinso. Està amenaçada per la vaga d'estibadors que hi ha al port de Tarragona. Els vaixells ara mateix s'han d'esperar hores i en alguns casos dies per poder descarregar la mercaderia i això està deixant els productors sense cereals. L'Associació de Fabricants ja ha avisat que si la setmana que ve no es recupera el ritme habitual al port, començarà a haver-hi problemes d'estoc i que això de rebot podria provocar que encara es dispari més la inflació del preu dels aliments al supermercat, Sergi Molera.
Les patronals dels fabricants de pinso alerten que el blat és un element indispensable per fabricar el pinso dels animals, tant dels que acaben a l'escorxador com els de la companyia, i diuen que ara mateix en falta en bona mesura per aquesta vaga d'estibadors a Tarragona. Ara mateix hi ha 7 vaixells fent cua per descarregar i de retruc centenars de camions esperant que això passi. L'Associació Catalana de Fabricants d'Aliments Compostos, l'ASFAC, concreta que el desabastament se centra en aquest port concret i no en general. N'ha parlat a l'ACN el seu president Pere Borrell.
Nosaltres l'únic que demanem és que es trobi una solució. Si aquesta solució porta que nosaltres haurem de pagar un euro més tonelada, el pagarem. No és un tema de costos, és un tema que hem de donar a menjar a 20 milions d'animals que entra Aragó i Catalunya tirant per baix. Si dilluns no podem carregar, començaran a saltar alarmes greus.
Si no s'atura aquesta vaga, l'aturada podria afectar, com sentíem ara, no només Catalunya, sinó també País Valencià i l'Aragó, on es crien milions d'animals en centenars de granges. Dos quarts i mig de nou del matí, us vam explicar també en directe i al Via Lliure. Ahir va haver-hi un acte molt curiós, molt estrany, molt sorprenent. Mig miler de persones es van reunir a Barcelona al anomenat Congrés Tercer Encuentro Tierra Plana. Es feia al cinema, en una sala de cinema del Centre Comercial de la Maquinista Barcelona, un acte de terraplanistes, on es defensava, en fi, entre moltes altres coses i teories de la conspiració, que la Terra és plana. Avui tota la premsa en va plena. És molt interessant, per exemple, llegir l'article de l'Empar Moliner a l'Ara, que es va fixar en sorneguerament en detalls de la trobada, on va poder assistir. Va aconseguir parlar amb un dels organitzadors, David Barea, que explicava que les fotografies de la Terra des de l'espai són composicions digitals i que és una mentida per amagar-nos terres i recursos. Hem de dir que no era gratis la reunió, el congrés. Valia 18 euros i les entrades estaven exaurides. També en parla avui Domingo Marchena a La Vanguardia amb el estupendo titular, fantàstic, que diu el congrés terraplanista surt rodó. Extraordinari, Domingo Marchena. Diu que l'organització està satisfeta perquè, en fi, va haver-hi 500 persones i que, clar, es van parlar de moltes coses, com per exemple de la Covid, que el ponent en qüestió va parlar de la Covid com aquella bestiola voladora i d'altres van criticar les vacunes, les mascaretes i en general es va anomenar la plandèmia. Precisament ahir de tot plegat en van parlar al Via Lliure amb Rocío Vidal, potser pel nom no ho recorda, però sí que us sonarà el seu canal de YouTube de divulgació científica, que es diu La Gata de Schrödinger. Rocío Vidal va venir al programa coincidint amb la trobada de terraplanistes a Barcelona, on li havien prohibit l'entrada perquè en d'altres ocasions ja hi havia anat a qüestionar algunes de les teories que s'hi deuen.
Bueno, sí, jo li vaig com avisar, li vas dir si jo podia anar, si em donaven un pas de premsa o el que siga, i em van dir que no era benvinguda, que si no volia confrontació, que em quedés a la meua casa, bàsicament.
Ens deia Vidal que el perill no és només creure que la Terra és plana, sinó tot el que venia darrere.
Tu penses que la Terra és plana i te quedes ahí, pues bueno, però si tu vas més enllà, al final tu penses que tot és mentida, que la pandèmia és mentida, que no té sentit la ciència, tot això. O sigui que és una cosa que va una cosa darrere de l'altra, que al final ja no és tan inocuo. Per això ahí està la perillositat de tot això.
Qui no tenia vetada l'entrada és la companya d'informatius Judit Vila, que va seguir tota la jornada des de l'interior, a La Maquinista. Què tal, Judit? Bon dia.
Bon dia. Mig miler de terraplanistes van omplir ahir la sala cinesa i centenars de persones més es van quedar en llista d'espera per poder entrar a la trobada Encuentro Tierra Plana. Alguns dels assistents explicaven a RAC1 que el seu objectiu era aprendre i posar en dubte les versions oficials.
Pues aprendre tant com puguem de moltes coses i molts temes.
Encontrarse con otros seres que tienen ganas de cuestionarse las cosas.
Aprender más, si cabe, de lo que creemos, lo que sabemos, más bien. Y eso, aprender y vibrar en sintonía con gente que creemos en la misma causa.
Sobre todo lo que nosotros animamos es que la gente se cuestione todo lo que se nos dice y busquemos nuestro propio camino de la verdad.
Entre les propostes de la programació hi havia xerrades sobre èter i sanació, espectacles de màgia, il·lusionisme i fins i tot conferències sobre fake news. Al timó hi ha persones com els germans Jordi i David Barea, Matute Chen o Iru Landucci. Aquest tercer acte a Barcelona ha estat la prèvia del congrés que es farà a Menorca diumenge que ve.
4 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Mentrestant, en plana de successos, diversos lladres han robat a dos caixers automàtics fent servir explosius, un a Barcelona i un altre a Sant Boi de Llobregat.
Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte, primer a Sant Boi i després a Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els veïns van avisar els serveis d'emergències perquè havien sentit una forta explosió i havien vist diversos individus endur-se el caixer. De moment, però, no se sap quants diners van robar. Els Mossos ja han obert una investigació per identificar-ne els autors i també per intentar esbrinar si hi ha relació entre aquest robatori i un vehicle calcinat que van trobar a Sant Cugat del Vallès.
4 minuts i 3 quarts de 9 del matí, una notícia luctuosa. Ha mort el propietari de Torrons Vicenç, Àngel Velasco, pràcticament 73 anys. Àngel Velasco va liderar l'empresa de Torrons Vicenç des de l'any 2000, colze a colze amb el seu fill, i junts van portar els torrons a Agramunt més enllà de Catalunya. A més, des del 2015, com sabeu, van posar en marxa, i de fet, l'Àngel Velasco, pare, va tenir un paper central a aquesta col·laboració solidària amb RAC1, creant el que coneixem tots plegats com el torró solidari cada Nadal per recaptar oients per Sant Joan per recaptar diners per Sant Joan de Déu.
L'acció de RAC1 i Torrons Vicenç ha recaptat gairebé 1,5 milió d'euros en les seves 7 edicions. Els diners es destinen íntegrament a la investigació de malalties infantils rares a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La carrera de Velasco com a pastisser va arrencar a Barcelona quan tenia només 14 anys, a l'obrador de la pastisseria Prat Fatjó del Passeig de Gràcia. Amb 20 anys ja va muntar la seva pròpia botiga i amb 23 va començar a fer els primers passos com a empresari comprant una empresa de bombons i trufes. Quan va comprar Torrons Vicenç, l'empresa estava arruïnada i en poc temps va aconseguir revifar-la i projectar-la al mercat internacional.
3 minuts i 3 quarts de 9 del matí, disculpeu. Hem passat, encara que hem parlat de moltíssimes altres coses i en fi l'actualitat se'ns ha passat per l'amunt, però hem passat ja la primera setmana de curs escolar d'un curs escolar especial que començava 10 dies abans. Doncs bé, encara hi ha escoles que no tenen prous monitors per les activitats de tarda. Segons el pla del Departament d'Educació, han d'oferir activitats extraescolars fins a finals de mes, mentre l'alumnat fa jornada intensiva als matins. Però alguns centres van certament coixos. Per exemple, a l'escola Ruiz Amado de Castelló d'Empúries tenen 4 monitors per 70 alumnes.
I això ha obligat l'equip directiu a fer hores extres per donar-los suport. Ho ha explicat el director del centre, Raül Galobardes, a RAC1.
Estem una mica sols davant del perill. La realitat és que nosaltres ens trobem amb pocs monitors, amb molta mainada, però al final som els equips directius i tota la gent que de bona fe es queda a donar un cop de mà i som els que ho hem de gestionar. Vull dir que al final estem fent més hores que un rellotge.
Però el gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, Pep Montes, minimitza aquests problemes. Confia que aviat s'arribarà a la ràtio desitjada. També RAC1.
És previsible que en els propers dies, a poc a poc, a mesura que avanci el mes, es vagin incorporant altres usuaris i que, per tant, s'arribi a la ràtio una mica que es proposava inicialment. Però d'entrada, amb totes les excepcions que vulguis, majoritàriament s'ha cobert.
Educació, però, insisteix que només fa curta un 0,4% dels centres.
Arrencat el curs escolar i demà arrencaria també les classes universitàries. A la majoria de centres ara hi ha 5 classes presencials. I això que ha fet que els estudiants tornin a buscar pisos compartits i, per tant, s'hagi disparat la demanda a nivells de l'any 2019. És una demanda que no té oferta. El sector immobiliari avisa que no hi ha pisos al mercat i que els anuncis que es publiquen, en fi, no duren ni tan sols un dia. I això ha portat a que augmentin o es disparin la demanda de pisos a residències universitàries. Ho explicaven a RAC1 el gerent de l'empresa de Pis a Pis, Víctor Domínguez, i la directora de la Vila Universitària de l'Autònoma, Mariluz Pacheco.
És ficar-la al matí a les 10 del matí i a les 12 del migdia o a la 1 de la tarda, haver de borrar l'anunci o dir que està llogat, inclús sense necessitat d'ensenyar l'habitació o el pis en persona.
L'any 2021 vàrem tenir nivells d'ocupació bons, però, per exemple, teníem molts menys estudiants estrangers i més nacionals. Ara això ja s'ha recuperat. Tenien ganes de tornar a ells també a la normalitat en tot sentit.
Abans de passar a la informació cultural i després als esports, amb el partit de Barça d'ahir i amb l'agenda de la jornada d'avui que passa també per l'US Open i Carlos Alcaraz, us explicarem que avui hi ha eleccions generals a Suècia amb unes enquestes que apunten que per primer cop el partit d'extrema dreta Demòcrates de Suècia podria situar-se segon per darrere de l'actual partit de govern socialdemòcrata, i la incògnita és quin dels dos blocs de partit, si el d'esquerra o de dreta, podrien formar govern, perquè els sondejos indiquen un empat tècnic. Anem cap a precisament a Suècia amb la corresponsal de RAC1 als Països Nòrdics, Marta Casagolda. Marta, bon dia.
Bon dia. Avui a Suècia hi ha molta expectació pel resultat que han sortit de les urnes, que des de les 8 ja estan obertes. El focus està posat sobre el partit d'extrema dreta i d'origen neonazi, Demòcrates de Suècia, que les enquestes apunten que podria ser la segona força més votada al Parlament. A més, no es descarta que pugui formar coalició de govern, perquè la resta de partits de la dreta ara acceptarien trencar el cordó sanitari que tenien contra ells. Tot i que les enquestes donen la victòria als socialdemòcrates, fins ara partit de govern, la gran incògnita de la cita d'avui és saber qui aconseguirà formar govern, si els partits d'esquerres o els de dretes, perquè tots els sondejos apunten a un empat tècnic. Veurem per quin bloc es decanta la societat sueca en un moment complicat, per les hostilitats amb Rússia, perquè el país està en procés d'adherir-se a l'OTAN, i per la gran crisi energètica que pateix tota Europa. Però d'això se n'ha parlat poc a la campanya electoral, perquè tot ha girat al voltant del discurs que ha imposat l'extrema dreta, connectant les polítiques d'immigració del país, que en els últims anys ha acceptat milers de sol·licituds d'asil, amb l'augment de la criminalitat per part de bandes.
Passen ara 2 minuts de 3:15 del matí. Avui el món de la ràdio té dues celebracions. La primera, l'aniversari de Ràdio Teletaxi. Avui celebra els 40 anys a Isla Fantasia, Isla Fantasia al Maresme, amb una festa on actuen gent com Estopa. Molt vinculats tots ells amb Ràdio Teletaxi. Sergio Dalma. No sé si la cantarà aquesta. O Los Manolos. Aquesta celebració dels 40 anys ja de Ràdio Teletaxi és una festa que destinarà els beneficis al Banc dels Aliments, que comença a les 9 del matí i acaba a les 8 del vespre. Precisament en vam parlar fa una setmana amb Justo Molinero. La segona data radiofònica i de celebració és que avui fa exactament 30 anys que va néixer Catalunya Informació. Com sabeu, és l'emissora de la corporació destinada exclusivament a l'actualitat informativa les 24 hores del dia, i de fet, des d'aquí, la celebració pels 30 anys de Catalunya Informació, els 40 de Ràdio Teletaxi. Des d'aquí, moltíssimes felicitats a tots, a totes dues. I també hi ha una altra celebració que avui es produeix. El Teatre Nacional de Catalunya avui fa 25 anys. Va ser l'11 de setembre del 97 quan va posar-se en funcionament, en aquell cas sota la direcció de Josep Maria Flotats, amb una adaptació de l'Auca del Senyor Esteve de Santiago Rusiñol, i des de llavors s'hi han programat més de mig miler d'espectacles amb més de 10.000 funcions i 3 milions i mig d'espectadors. La festa d'aniversari, però, no es farà avui, sinó el dia 29 de setembre, amb la inauguració oficial de la temporada i l'obra Assaig sobre la ceguesa. I encara parlant de teatre, avui arriba al punt final la Fira de Teatre, el Fira Tàrrega, una edició que, a més de suposar el retorn a la normalitat, ha estat marcada pels actes sorpresa i fora de programa. Anem cap a Lleida. Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. En la jornada d'ahir es va comptar amb el factor sorpresa per part de l'organització, i és que els assistents van poder gaudir de dues obres que no estaven anunciades, com són Superflau o Troc, un símptoma que indica la recuperació de la normalitat en la fira i que els targarins celebren. Això ho explica la Vanessa a la CN.
Hem trobat molt en falta els targarins la Fira de Tàrrega, i mira, està m'emociona pensar que ara torni a la normalitat i que no torni a passar res, perquè la Fira de Tàrrega ha de continuar, la Fira de Tàrrega i la cultura en general.
Pel que fa al dia d'avui, una de les obres que en destaca és Garri al forn amb compota de reineta de la companyia El Mirall. Es tracta de l'espectacle guanyador del concurs de teatre amateur Ciutat de Tàrrega.
10 minuts i les 9 del matí, ara obrim plan audiovisual amb el Festival de Venècia. Ja hi ha guanyadora del Lleó d'Or.
I think I speak for our whole jury when I say that it's a privilege to present the Golden Lion for Best Film to all the beauty and the bloodshed.
És com sentim el documental All the Beauty and the Bloodshed de la nord-americana Laura Poitras. És la segona vegada a la història del festival que s'endú un documental al màxim reconeixement, el setè cop que ho fa una dona. La pel·lícula explica la història de l'artista i activista Nan Goldin i la seva lluita contra la família Sackler, propietària d'una companyia farmacèutica responsable de la crisi dels opiacis als Estats Units. El premi s'entrega va en una gala on va anar-hi l'enviada especial de RAC1 a Venècia, Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia. Quasi 10 anys després que Gianfranco Rossi fes història al Festival de Venècia en convertir-se en el primer cineasta que guanyava el Lleó d'Or amb un documental, ahir el jurat del festival va tornar a premiar aquest gènere que sovint queda relegat als grans festivals. A All the Beauty and the Bloodshed, Laura Poitras ressegueix la història de Nan Goldin, dels noms propis de l'art i la fotografia, a qui va dedicar el premi.
He conegut molta gent valenta a la vida, però ningú com la Nan. Algú que va decidir enfrontar-se a la poderosa família Sackler, responsable de tantes morts i banys de sang, però també valenta per anar fins al fons de la seva ànima i compartir-ho amb nosaltres.
Laura i Nan no van ser les úniques dones protagonistes de la nit. Alice Diop es va fer amb el Gran Premi del Jurat i el de millor òpera prima per Saint-Omer. Bonzanol, de Luca Guadagnino, també va marxar a casa amb dos guardons, el Lleó de Plata millor direcció i el de millor actriu revelació per Taylor Russell. I la irlandesa The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, es va fer amb el de millor guió i millor actor per Colin Farrell. Com auguraven totes les travesses, la Copa Volpi i a millor actriu va ser per Cate Blanchett, i No Bears, del director iranià Jafar Panahi, es va fer amb el Premi Especial del Jurat. Acaba així una edició de Venècia marcada pel retorn a la normalitat i l'aposta per les plataformes.
Gràcies, Maria, des de Venècia. Amb la resta de la plana cultural, ara musical, atenció que el Motomami de Rosalía ha superat les 1.000 milions de reproduccions a Spotify. Es mala amante la fama y no va a querer. Aquest és el primer cop a tot l'estat espanyol que una dona supera aquesta fita dels 1.000 milions de reproduccions a Spotify.
La cançó que més reproduccions té del disc Motomami és La Fama, que la catalana interpreta amb el cantant amb The Weeknd. Rosalía ha aconseguit la fita, a més, l'endemà de posar a la venda una versió ampliada de l'àlbum amb 8 temes més, 4 d'ells inèdits. Precisament, un d'ells és la versió en directe de La Fama, que sentim i que va cantar al Palau Sant Jordi.
I pel que fa a l'agenda musical del dia, avui ve clarament marcada pels concerts de la Diada. Després de 2 anys sense fer-se, avui torna a la Festa de la Llibertat d'Òmnium Cultural. Comença 11:15 del matí al Passeig Lluís Companys a Barcelona amb l'actuació d'alguns participants d'Eufòria. De fet, hi seran concursants del talent show català Edu Esteve, Joan Liaño, Estela, La Llum, que s'hem sentit de fons, i a la tarda, a partir de 6:45, agafen el relleu Roba Estesa, Lil Dami, un dels fenòmens d'aquest estiu. De fet, avui Lil Dami, si tot va bé, passarà també pel Via Lliure, però abans d'ells, qui tocaran seran els Pets. Aquests ulls com piscina segur, però també els clàssics de tota la vida. Canviant totalment d'àmbit, des d'avui fins al dia 25 de setembre, el Palau de la Música s'impregna de flamenc. Avui a partir de les 8 del vespre s'hi fa la gran gala flamenc, un espectacle que es fa de manera ininterrompuda a Barcelona des de fa 15 anys, que recorre els diferents ritmes del flamenc sota la direcció de Juan Gómez Chicuelo, un dels guitarristes més rellevants del gènere.
Hem estat una cadena humana de més de 400 quilòmetres. Hem sigut milions de crits plegats. Hem lluitat Urquinaona. Hem votat i hem guanyat. Aquest 11 de setembre prenem les regnes del nostre futur. Tornem-hi per vèncer. Independència.
Els todòlogos són persones amb un gran coneixement en tota mena de matèries. Vaja, que només aixecant el dit ja saben si és mestral, tramuntana o si és llevant. Això sí, si els preguntes on caurà el gordo de la loteria de Nadal, llavors bufa ben contrari i no en tenen la més petita idea. Fins i tot els que es pensen que ho saben tot, no ho saben. I si el gordo cau al teu lloc de vacances? No te'n tornis sense el teu dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
Aquesta setmana ens visita Bruce Springsteen i ho fa amb la cançó que dona nom a l'àlbum The Rising. Coneixeu la història que s'amaga darrere d'aquest tema? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
Bona passada, Rafinha, a l'interior de l'àrea per Gavi. Gavi guanya la línia de fons, la sentada de Gavi, Ledesma, la rematada de Jong, gol! Per Rafinha, entra a l'àrea, Rafinha, ja l'espera Lewandowski, el segon pal, la sentada de Rafinha, Ledesma, ha topat Lewandowski a terra, gol! Si no és falta, el porter és gol! És que aquest gol és d'un tio que viu a l'àrea contrària com si estigués al sofà de casa.
Continua Lewandowski, l'un contra un home de defensa. Lewandowski, la passada per Ansu, gol. Gol, 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 gol. Continua Dembélé, continua Dembélé.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Doncs 0-4 del Barça i el Cádiz. El Barça ha dormit líder de la Lliga. Partit, però, que ara de seguida repassarem, va estar marcat per la interrupció de pràcticament una hora després que un seguidor es desplomés. Va tenir una aturada cardíaca i el van haver d'atendre al mateix estadi. Més detalls de tot plegat, Laia Coll. Laia, bon dia.
Bon dia. Els serveis mèdics dels dos equips, aficionats i també jugadors es van implicar en la recuperació de l'home d'avançada edat que va tenir l'infart al gol sud del nou Mirandilla. Després de pràcticament mitja hora de reintentar reanimar l'home, que va arribar a perdre el pols, van aconseguir estabilitzar-lo i traslladar-lo en vida a la UCI de l'Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Xavi explicava com ho van viure des del terreny de joc.
Ha habido un momento que nos decían que no había nada que hacer y ya va más allá del resultado, del deporte, del fútbol, es una vida humana, ¿no? Y al final estábamos todos pendientes de que se pudiera reanimar, ¿no? Hablando con el doctor, con fisios, luego ha pasado también con un cámara que no sé si se ha desmayado. Al final no ha pasado ninguna desgracia, que era lo más importante, ¿no?
Just quan l'home va ser traslladat, un operador de càmera va patir una baixada de tensió a la tribuna principal i també va requerir assistència. Pràcticament una hora després es va reprendre el joc i el Barça encara va tenir oportunitat de fer dos gols més per posar el 0-4 definitiu abans de visitar el camp del Bayern de Múnich dimarts. Ansu Fati va demanar perdó pel seu gol i diversos jugadors s'han solidaritzat amb l'afectat a les xarxes socials.
Més enllà de l'ensurt que es va viure al nou Mirandilla, en clau esportiva el Barça, que va presentar moltíssimes novetats, va tornar Piqué a la convocatòria, no a la convocatòria, a l'11 inicial, i un partit que es va resoldre a la segona meitat. Martí Odriozola, bon dia.
Un equip amb nou canvis a l'11 respecte al del dimecres contra la Victoria Pilsen, només van repetir Ter Stegen i De Jong, van debutar Bellerín, que va jugar els 90 minuts, i Marcos Alonso, que va entrar de refresc a la segona part. Xavi reconeix el valor de disposar d'una plantilla llarga.
Al final me preocupa que todo el mundo esté disponible y que todo el mundo entrene bien. Tenemos una plantilla este año de garantías, yo creo, ¿no? Que juegue quien juegue, pues se nota muy poco la diferencia. Y esto va a ser una tónica, una dinámica, creo, durante la temporada, porque al final, aunque no hubiera sido el Bayern, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, ¿no?
Van ser 4 gols del Barça a Cádiz, De Jong, Lewandowski, que per cert és pitxitxe, en porta 6 a la Lliga, Ansu Fati i Dembélé. Ara el Barça, que mira cap a Múnich, on dimarts que ve juga el partit de Champions. Ahir el Bayern de Múnich, que també tenia molts canvis, i va empatar el tercer partit seguit a la Bundesliga. Per la seva banda, l'Espanyol, que no acaba d'aixecar cap derrota, 2-3 contra el Sevilla, intent frustrat de remuntada. Qui ho va viure des de l'RCD Stadium és el Joan Camí. Joan, bon dia.
Bon dia. Tercera derrota consecutiva dels blanquilous a Cornellà, que encara no han sumat cap punt davant la seva afició. El Sevilla va aprofitar les enormes facilitats de l'Espanyol per situar el 0-3 al marcador al minut 45, gràcies als gols de Lamela abans del primer minut de joc i un doblet de Carmona. José Lu va retallar distàncies a l'últim instant de la primera part des dels 11 metres. A la segona, reacció molt positiva de l'Espanyol, que va canviar el guió i la dinàmica del partit i va sotmetre el Sevilla. Braithwaite, autor del segon gol, va fer creure els blanquilous, però va ser insuficient per aconseguir punts, tot i que l'equip andalús es va quedar amb 10 per l'expulsió de Lamela a 10 minuts pel final. Diego Martínez valorava en sala de premsa la reacció del seu equip després del descans.
Y luego la segunda parte, pues creo que más allá del arreón, yo creo que la segunda parte, yo creo que tuvimos bastante más como arreón. O sea, yo creo que la segunda parte el equipo mereció bastante, bastante más. Hemos tenido situaciones, incluso la última de Cabrera también con el remate, creo que han pasado rozando el palo, la de José Lu en primera parte.
Rubén Sánchez va marxar lesionat per unes molèsties a l'isquiotibial i en les pròximes hores se li farà més proves per conèixer l'abast de la possible lesió.
Avui serà el torn del Madrid a les dues del migdia.
Els blancs, encara sense Benzema, reben el Bernabéu al Mallorca, obligats a guanyar per mantenir el lideratge. Jugat ahir, l'Atlètic de Madrid va golejar 4-1 al Celta al Wanda amb un nou canvi de Griezmann al 63.
I pel que fa a la resta dels esports, vaja, és un diumenge que està marcat per la història del tennis, perquè Carlos Alcaraz, el murcià, es pot convertir en el número 1 del món més jove de la història del tennis. Juga avui la final del US Open.
Sí, tot depèn d'aquesta final contra noruec Casper Ruud, el murcià de 19 anys, número 4 del món. No havia passat mai dels quarts de final d'un gran slam i avui jugarà la final a Nova York per culminar una setmana amb 3 partits maratonians. El noruec, número 7, més descansat, ja va jugar la final de Roland Garros al juny, però va caure contra Rafa Nadal. Qui guanya avui el títol agafarà el relleu de Medvedev com a número 1 del món. El quadre femení, la polonesa Iga Świątek, va conquerir el títol en superar la tunisiana Ons Jabeur.
15 segons i arribarem a les 9 del matí. Gràcies, Martí. Fins ara.
Fins ara.